Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
L'eximam de Ripoll torna a ser un dels noms del dia. El centre al voltant del qual pivota part de la investigació dels Mossos, sobretot després que avui els quatre investigats per l'Audiència Nacional hagin confessat que ell va ser el cervell de tota l'operació. Avui també hem sabut que Abdel Baqi Essati havia intentat exercir a Bèlgica, però que les autoritats van trobar alguna cosa sospitosa en la seva actuació i fins i tot ho van denunciar a la policia. Això a la redacció ens ha fet preguntar-nos quin procés se segueix per seleccionar un imam, quines mesures de control hi ha a casa nostra, una pregunta que mirarem de respondre amb el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell. Enric, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Anem a pams. Com se seleccionen els imams per entrar a formar part d'una mesquita?
Mira, el primer que cal dir és que en el nostre país tot aquest tema està enmarcat o s'ha d'enmarcar en el dret fonamental a la llibertat religiosa. I aquest dret, una de les concrecions d'aquest dret consisteix en que cada confessió religiosa té absoluta autonomia i llibertat per seleccionar els pastors o imams o fens, entesos. A partir d'aquí, ells fan una selecció, cada comunitat fa una selecció i tria el candidat que els convé.
Per tant, dins d'aquesta llibertat entenem que la Generalitat no hi té massa a veure. Són directament la comunitat musulmana, en aquest cas, qui fa l'elecció.
La musulmana, insisteixo...
Enric, perdona, estem perdent una mica la cobertura. Podria ser que es mogués una miqueta per escoltar-lo?
Jo... Ara, d'aquesta manera, millor...
Ara, molt millor, perfecte. Li repeteixo, sí, repetim la pregunta, que era sí. Si realment entenem que la Generalitat, per tant, no té res a veure en l'elecció d'aquests imams i que això va a càrrec de cada confessió religiosa, en aquest cas de la musulmana.
Sí, 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 absolutament així. És a dir, que pensin els nostres oients si és que el govern intervé en la decisió de cadascun dels bisbes d'aquest país a l'hora de designar els rectors de les diferents parròquies, oi? Oi que no? Doncs tampoc tenim, ni ens toca, no tenim cap paper ni cap funció a l'hora de que cadascuna de les comunitats, en aquest cas musulmanes, doncs escollin els seus imams.
Per tant, en la designació no hi té res a veure, però tenen un control? Tenen un document on se sàpiga qui està a càrrec de cada mesquita?
No, tampoc ens correspon controlar, torno a dir, en base al principi o al dret fonamental de llibertat religiosa, això és una concreció d'aquest dret fonamental. Cada confessió religiosa escull i nomena els seus responsables, els seus ministres de culte. No n'hem de fer cap control, no l'estem fent perquè no està previst en la legislació d'aquest país.
Clar, en canvi, el que sí que tenim, però, és un registre d'entitats religioses, oi? Quantes en tenim actualment a casa nostra?
Bueno, nosaltres tenim comptabilitzades 13 confessions religioses. Cadascuna d'aquestes confessions té diferents centres de culte establerts i funcionant arreu del país. En números rodons estem parlant de 8.000 centres de culte de les diferents confessions, des de la confessió catòlica, la musulmana, la protestant, que són les esglésies protestants, doncs també molt importants, les esglésies ortodoxes, etc.
Ara deia, s'emparava en aquesta llibertat de religió per dir que tampoc era paper de la Generalitat portar un control, però el delegat de l'Estat a Catalunya, Enric Millo, plantejava ahir el fet de si de controlar l'elecció d'aquesta figura. Es plantejaria aquí a casa nostra fer una cosa semblant?
Torno a dir-li, amb la legislació que tenim, m'hauríem d'explicar de quin control estem parlant, però torno a dir-vos que d'acord amb la legislació vigent, no correspon als governs controlar qui està fent de ministre o de responsable d'aquestes diferents comunitats religioses. No està previst a la legislació, això.
A l'actual no, i tampoc es planteja, entenc, ara per ara, de cara al futur, per les seves
paraules. No. Ara per ara creiem, torno a dir, que la llibertat religiosa passa per aquí. És evident que la Direcció General de Fets Religiosos, per la feina que fem constantment d'acompanyament i d'assessorament a les entitats religioses i als ajuntaments del país, perquè nosaltres tenim aquests dos grans fronts de treball, no?, d'actuació, treballar, col·laborar, ajudar a les entitats religioses i treballar, assessorar i ajudar als ajuntaments, que evidentment ningú li estranyarà si explico doncs, que és en l'àmbit municipal on aquestes entitats religioses duen a terme la seva activitat, no? Uh-huh. Per tant, insisteixo, des de la Direcció General tenim aquesta doble feina encomanada, i per poder-la fer penso que s'entendrà que nosaltres tenim les nostres bases de dades i el nostre contacte continuat, i per tant nosaltres sabem qui són els responsables i qui hi ha al capdavant de les diferents comunitats religioses, perquè hi treballem, perquè tenim una relació absolutament sovintejada, no?
Uh-huh. Una relació estreta. Ara ens estava explicant
molt
com
estreta,
funciona aquí a casa nostra, però de fet altres països ho gestionen de manera diferent. Dèiem que coneixíem avui la dada que l'eximam de Ripoll va intentar exercir a Bèlgica, però les autoritats en van sospitar i van avisar la policia. Si em deixa afegir un segon a la conversa el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, el Dani Rovirosa, intentarem saber com gestionen allà la selecció dels imams. Dani, bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns-ho, com s'escullen aquí?
Bé, doncs, a veure, aquí, igual que passa a Catalunya, és cada mesquita qui escull l'imam, però sí que hi ha un cert control. Per exemple, el que passa és que ha de quedar clar que el control de les mesquites correspon a les regions. A Flandes i a Valònia, i a Flandes els controls són una mica més estrictes. Es demana, per exemple, que els imams hagin de passar per un curs d'integració cívica. Després, a la resta del país, hi ha una altra sèrie de filtres una mica més, diguéssim, volàtils. Des del 2006 hi ha un registre voluntari per si es volen obtenir subvencions públiques. En aquest cas, per poder obtenir aquestes subvencions, doncs es demana als imams que dominin una de les dues llengües oficials, o el flamenc o el francès, que és precisament un dels problemes que va tenir Sati, que només parlava castellà. Per tant, el president de la mesquita de la ciutat de Digem ja va dubtar d'ell. També es demana, per poder obtenir aquestes subvencions, que les mesquites tinguin un mínim de 200 fidels i que, evidentment, demostrin que tenen coneixements de teologia. Què passa? Que en aquest registre només hi ha 82 imams registrats d'uns 300 que hi ha a tot el país, i el problema està en totes aquelles mesquites que reben subvencions directes de països com Aràbia Saudí o Turquia.
Clar, quines mesures té el govern per regular-ho?
Doncs clar, aleshores, per evitar una mica aquest problema de les subvencions, al final del 2015 el govern obliga a tenir un diploma de teologia que s'ha d'obtenir a Bèlgica. Aleshores, el que passa és que això només afecta a les mesquites que es construeixin en el futur. No s'aplica de forma retroactiva.
No s'aplica, de manera retroactiva. Això serà una mesura de futur, per tant.
Exacte.
Això sempre ha estat així o s'estan extremant les mesures en els últims anys?
No, bueno, doncs és això. El 2015 es va prendre aquesta decisió, i de fet va ser una decisió, o sigui, és l'obligació d'obtenir aquest diploma en teologia obtenit a Bèlgica, i de fet va ser una mesura que va ser molt ben rebuda per la comunitat d'imams de Bèlgica, que el ministre de Justícia va arribar a dir que així es podria crear una espècie d'islam europeu. Ja veurem si això després es pot aconseguir o no.
Sí, és un concepte una mica estrany.
Sí.
Dani Rovirosa, corresponsal de RAC1 a Brussel·les, moltíssimes gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el model que explicava ara el Dani Rovirosa seria aplicable aquí?
Jo l'estava escoltant amb molta atenció. Torno a dir que la legislació d'aquest país doncs no és exactament la legislació belga, ni la situació potser política i social del nostre país no és exactament la mateixa que la de Bèlgica, i per tant no podem emmirallar-nos i dir allò ho podem fer. Com a mínim no es pot fer de manera automàtica, insisteixo, eh? Aquí difícilment, amb la legislació que tenim i amb la tradició d'aquest país, doncs no és fàcil pensar que haguem de dir des de instàncies governamentals doncs quina és la formació que ha de tenir un imam, o, escolta'm, o quina formació ha de tenir un rabí per estar al capdavant d'una sinagoga, no? Torno a dir, en aquest país, a dia d'avui, això forma part de la llibertat religiosa, però això no vol dir, insisteixo, que no coneguem l'activitat d'aquests centres de culte. Torno a dir, la Direcció General té una actuació molt propera, molt d'acompanyament. Tenim un coneixement molt directe de l'activitat i de la vida diària, gairebé, d'aquestes diferents comunitats religioses presents al nostre país. Per no dir que, evidentment, també hi ha una feina que fan els cossos i forces de seguretat, no? Especialment doncs, els Mossos d'Esquadra, que també fan la seva feina, no? Per tant, sense entrar avui, que em penso, insisteixo, que el marc legal no ens ho permetria en fixar quina formació han de tenir els imams o els ministres de culte de les diferents confessions, no vol dir això que ens despreocupem. Al revés, escolteu, Catalunya és l'única comunitat autònoma de l'Estat espanyol que disposa d'una Direcció General de Fets Religiosos i precisament és perquè ens interessa molt estar al costat d'aquestes entitats religioses i fer aquesta feina d'acompanyament i d'assessorament, etc.
Queda clar que la llibertat de culte és una de les principals defenses que es vol fer des d'aquí, des de casa nostra. Enric Vendrell, director general de Fets Religiosos de la Generalitat, moltíssimes gràcies avui per explicar-se aquí al 9C.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit, gràcies.